La seva voluntat és protegir el medi marí sense excloure els navegants del territori. Els representants del col·lectiu defensen que cal utilitzar mapes més actualitzats per evitar regulacions basades en dades errònies. Consideren que l'últim estudi del govern no reflecteix l'estat real de la Posidònia i proposen elaborar estudis tècnics propis. El president de l'associació, Joan Alzinadax, afirma que cal regular el fondeig només on hi hagi valors ambientals a protegir. També recorda que la navegació tradicional forma part de la identitat de la Costa Brava i que la normativa no l'hauria de fer desaparèixer.
Un alumne de Palafrugell ha tret la millor nota de les proves d'accés a la universitat. És l'Ivan Capustín, de l'Institut Frederic Martí Carreras, i ha tret un 9,8 de la fase de promoció d'accés a la part obligatòria. També, és, amb el resultat, també és el quart estudiant amb la millor nota de Catalunya. En el seu cas, ha tret la millor nota d'accés a les PAU a Girona. Vol estudiar bioquímica a Barcelona o a Madrid i espera poder-hi entrar, a l'espera de fer la ponderació amb la fase d'admissió, que és voluntària.
La de Madrid és la que té la nota més alta, és el 12,3. La de Barcelona no me'n recordo quina és, però és més baixa, però segur que tindré el 12,3. Per tant, no em preocupa.
De fet, també ha explicat que per ell ha trobat difícil que aquest any canvies el model de la selectivitat. Precisament ho ha notat a l'examen de química.
Clar, química és molt, molt fàcil mirar models d'altres anys i doncs, a partir d'aquí estudiar, mirar quins són els exercicis que més surten, veure si ho tens tot preparat, tots els temes, però clar, al ser un nou model això ja deixa de ser possible. I a química sí que és cert que hi havia alguns exercicis nous que no tenia gaire preparats, que costaven una mica, i la sensació després de fer aquest examen doncs no va ser gaire bona.
La directora del centre, Meritxell Pastor, destaca que és un alumne per emmirallar-se.
És un alumne on emmirallar-se, no? Perquè això passa un cop cada tants anys, però darrere hi ha doncs, les capacitats de cadascú i les ganes de voler-ho fer i les ganes de voler-se dedicar. No cal dir que el batxillerat són dos anys molt, molt intensos, que sabem que suposa molt, molt d'esforç per l'alumnat i bueno, doncs, l'Ivan ho ha aconseguit amb escreix, no? I així com també felicitar a altres alumnes que cadascun al seu nivell doncs, intenta fer-ho el millor possible.
Home,
perquè sabem que no és fàcil.
Capustín també va ser guanyador del Premi Cracs de la Universitat de Girona pel seu treball de recerca de batxillerat, concretament a la categoria de la millor recerca en l'àmbit científic. Va investigar si seria viable substituir la carn de la dieta per insectes comestibles. I Pals tornarà a celebrar la nit de les espelmes i ho farà avui. Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Els carrers del nucli antic quedaran il·luminats amb milers d'espelmes que oferiran un ambient únic i màgic a partir de les 9, a partir de 8:45 del vespre. Explica'ns.
El recorregut serà circular i començarà i acabarà a la plaça Catalunya, on també hi haurà un servei de bar i sopars. L'encès de les espelmes tindrà lloc entre 9:45 i 9:45 de la nit, quan serà visible l'espectacle de llums al centre històric. Durant la nit hi haurà actuacions musicals en diferents punts del recorregut. La pianista Emma Straton, els joves músics de Pals i l'escola Girona en dansa amb el violí d'Emma Puigmal seran alguns dels artistes participants. L'organització recomana seguir l'itinerari marcat i respectar les indicacions de seguretat. Per facilitar l'arribada al centre, l'Ajuntament de Pals oferirà servei d'aparcament i transport gratuït amb el xiulet de Pals des de les 9 del vespre fins a la 1 de la matinada. Les entrades per l'esdeveniment es poden comprar per 2 euros al web d'Entrepolis. La nit de les espelmes va néixer l'any 2016, inspirat en una festa similar celebrada a la regió de Lazio, a Itàlia.
Una tortuga careta ha nidificat aquesta, o sigui, dimecres a la matinada a la platja gran de Sant Feliu de Guíxols i ha deixat 101 ous. L'arribada de l'exemplar s'ha fet a les 5 de la matinada. Aquesta, de fet, ha estat la primera tortuga que han nidificat a les platges de les comarques gironines. També, aquesta mateixa setmana, va haver-hi una tortuga també d'aquesta espècie que va nidificar al Delta de l'Ebre i va deixar, en aquell cas, 119 ous.
Ahir al matí es van fer analítiques a la tortuga careta i es van senyalitzar el niu per evitar que es malmetin els ous. La membre del Signe Tecnològic Beta de la Universitat de Vic, Helena Bella, explica que un operari de l'Ajuntament de Sant Feliu va detectar aquest niu a les 5 de la matinada. contaminada. Es va activar el protocol per protegir la posta i també per revisar l'exemplar de la tortuga que havien edificat amb 101 ous.
Sí, a les 5 del matí doncs, hi ha hagut un tracturista que estava netejant aquí la platja de Sant Feliu de Guíxols i ha vist que hi havia doncs, una tortuga marina fent una posta i afortunadament, doncs, gràcies a formacions que s'han anat fent en els municipis, a la policia local, a tothom, doncs, s'ha pogut activar el protocol correctament.
La revisió també serveix per veure i localitzar aquesta tortuga, veure si han edificat a Catalunya o al Mediterrani, entre altres. A més, també s'ha instal·lat un termòmetre dins el niu de la tortuga per veure d'aquí a un mes si hi ha viabilitat en aquest niu o no.
Sí, no, hem pogut saber la mida de posta, llavors hi ha 101 ous, com els dàlmates, 101 ous, i aleshores el que hem fet ha sigut també instal·lar un sensor de temperatura a dins del niu i a la sorra, i això, doncs, més o menys d'aquí un mes i mig, sabrem si hi ha viabilitat en el niu, perquè podria ser que aquesta posta, com que tot això és un fenomen nou, és una colonització de noves zones, diguem-ne, que estem veient en temps real, és la primera vegada, no s'ha vist mai això a nivell mundial, i estem fent tot aquest seguiment científic per poder protegir més aquest fenomen en el futur.
A part de delimitar aquest niu, es posarà un cartell per saber què cal fer quan ens trobem una tortuga d'aquest tipus a la platja. Elena Bella dona les indicacions que cal seguir quan ens trobem una tortuga d'aquest tipus.
Cada vegada ens trobarem més nius de tortugues marines a les platges de Catalunya. Aleshores, és molt important que la ciutadania sàpiga actuar correctament. És no molestar la tortuga, sempre no fer-li llums ni fotos, no posar-nos davant de la tortuga, sempre darrere, que no ens vegi, que pugui estar tranquil·la, perquè el que volem és que hi hagi una posta i que aquesta posta tingui èxit i després puguin néixer cries que puguin anar al mar. Per tant, molt important, no trepitjar el rastre, no molestar la tortuga i trucar ràpidament al 112 perquè el personal expert doncs, es pugui desplaçar a platja i realment protegir-lo com cal.
Les 8 i 24 minuts. Torroella de Montgrí es prepara per viure una de les proves amb més exigència per corredors i corredores. És la Baggier Montgrí. Aquesta és una cursa amb un circuit tancat de 6,7 quilòmetres en què els corredors han d'anar fent fins que ja no puguin més. És un format de cursa que cada cop agafa més volada i precisament per parlar-nos sobre aquest tema avui ens visita el director i organitzador de la Baggier Montgrí, en Rubén Cruz. Molt bon dia.
Molt bon dia, Ferran.
Benvingut aquí al Supermatí. Explica'ns una mica com funciona, no? Perquè normalment sembla que les curses han de començar i acabar, però veig que aquí és fins quan aguanta, no?, cada participant.
Sí, exacte. Aquí només pot quedar un i al final és això. O sigui, és un format que et porta a que l'últim o el campió, en aquest cas, el finisher és el que fa la darrera volta. Aquí es van eliminant a mesura que van acabant i només pot quedar una persona. És el format diferent que la fa especial, sí.
És a dir, el recorregut cada cop va sent més difícil?
No, el recorregut, en el nostre cas, són dos circuits que varien de la nit al dia. Cada volta canvia el sentit del circuit, sempre dintre dels 6,7 quilòmetres. Depèn de la backyard, pot variar el desnivell, però bueno, els circuits sempre són els mateixos. En el nostre cas en particular, aquest any hem tingut una petita variació perquè, bueno, per la normativa del Parc Natural no hem pogut fer servir l'original durant tota la prova i hem hagut de fer la variable d'un circuit nocturn que, bueno, és l'única diferència respecte a l'any passat, perquè no ha variat el circuit de l'any passat en aquesta segona edició.
Perquè per on passa?
És Parc Natural Montgrí, és el circuit de dia, pràcticament tot ell es desenvolupa en Parc Natural Montgrí, a excepció del nocturn que és dintre del terme municipal de Torroella de Montgrí.
Per tant, em comentaves a segona edició, l'any passat va haver-hi bona rebuda?
Molt bona rebuda, de fet vam tenir poc temps per preparar-la, només 3 mesos, i dels 115 corredors que van participar l'any passat en repeteixen pràcticament els 75-80 25% dels participants que vam tenir l'edició passada. Aquest any comptem amb 225 participants, o sigui, tot un èxit per una cursa petita i sempre amb ganes d'intentar-ho fer-ho bé. I crec que l'any passat la gent es va emportar una bona impressió d'aquest format.
Perquè, clar, és a dir, aquí el que es busca és veure qui aguanta més, per tant, sembla que, és a dir, que la gent ve a patir, però veig que també gaudeixen, no?
Gaudeixen perquè, principalment, és un format supersocial. Cada volta tornes a sortir a l'hora en punt amb la mateixa gent que ha sortit a la volta anterior. Això vol dir que pots estar xerrant des del campió d'Espanya, que en aquest cas el tindrem a Torroella Montgrí, juntament amb 5 components de l'equip nacional que van córrer l'any passat per anar a buscar la millor marca del campionat del món, hasta la persona local, hasta amb el teu amic, hasta va repetint a cada volta i a cada volta és diferent, perquè ja t'he dit que té un ambient molt social, té un ambient de comunitat espectacular i que apropa també molta gent de la població. En el cas de l'any passat, doncs, molta gent que desconeixia aquest tipus de formats, gràcies als directes que feien per Instagram, van venir a veure a primera mà el que estava passant a Torroella. I la veritat és que enganxa, és un format que enganxa molt. Ara mateix està tinguent molt d'èxit a nivell de corredors amateurs, corredors alguns professionals, però enganxa, de veritat.
Perquè per imaginar-nos una mica el recorregut, és a dir, hi ha obstacles o és aprofitant també ja la geografia?
No, en el nostre cas aprofites la geografia i per intentar minimitzar l'impacte al Parc Natural Montgrí, vam intentar buscar un circuit que sigués el menys agressiu possible en quant a el medi ambient. Llavors, tot el que fem servir és pista forestal, algun tall asfaltat, alguna pista asfaltada, però el circuit és molt proper, és un circuit que no és gens tècnic i en el nostre cas ja et dic que té la particularitat aquesta que es desenvolupa aquest any de dia pel Parc Natural Montgrí, que sempre és un luxe poder-ho fer.
Clar, és a dir, és una prova en el qual doncs, els corredors han d'anar fins que ja no poden més, però sí que em deies que era una activitat molt social. Per tant, et volia preguntar, cal tenir una preparació física per afrontar-ho? Pot fer tothom o no?
Mira, ve des del meu fill, que em vol venir a fer 2 voltes per viure la part social i la part estar el campió d'Espanya, que venen amb la intenció de batre la marca nacional. Llavors, preparació, no, has de ser un corredor amateur, si que surtis, depèn dels teus objectius. Clar, si vens a buscar 24 hores o 24 voltes, que són 170 quilòmetres, has de tenir una preparació específica, evidentment, per assolir aquest repte, però si el que vens és a fer un parell de voltes, 3, 4, 5 voltes, la preparació no ha de ser exigent. Aquí el que ens agrada o la finalitat també és que tots els beneficis estan destinats a la Fundació Oncolliga Girona. Llavors, el caràcter solidari que té aquestes proves també és el que atrau a molta gent simplement a venir a viure en directe el format i la part social que enganxa. És el que et comentava, que puguis estar corrents des de el campió d'Espanya fins al corredor local, aprens moltíssim. És una experiència per nosaltres única i de fet és el que atrau a la gent.
Si no m'equivoco, la cursa és demà al vespre.
Sí.
Algú que ens estigui sentint i que vulgui apuntar-s'hi, encara hi és a temps?
No, és que els dorsals ja estan esgotats. A la primera setmana de posar-los en marxa es van esgotar. O sigui, hem anat fent algun arreglo, perquè hi ha hagut algun corredor que malauradament per lesió o per motius personals no podrà venir, però ja està tot en marxa i el que sí que poden venir és a viure de primera mà, no, com és aquesta prova i animar evidentment els corredors i bueno, estarem durant tot el cap de setmana, perquè ja et dic que la intenció d'algun dels corredors que venen, si el temps ens ho deixa, perquè aquesta calor crec que afectarà valent, poder que estarem fins al diumenge i algun està dient fins al dilluns, o sigui que estarem tot el cap de setmana aliats.
Sí, Déu-n'hi-do.
Sí, no.
Per tant, quants esportistes teniu inscrits ara?
Ara mateix són 225. 225 dorsals, que són els que van posar en marxa.
I més o menys quan s'obren les inscripcions perquè la gent ho tingui en compte ja per l'any que ve?
Aquest any ho hem fet el mes de desembre. Desembre, finals de desembre, principis de gener. 6 mesos abans de la prova.
Per tant, cal planificació. Comentaves sí. que també hi ha aquesta voluntat benèfica, donar els beneficis a la Fundació Encolliga. Per tant, com funciona? És a dir, hi ha un donatiu, hi ha un preu d'inscripció? Com va?
Sí, mira, és un tema que l'organització és tota d'Encolliga Girona. El suport de l'Ajuntament de Torroella, que ens ha posat tots els medis possibles a la seva disposició. Estem super agraïts per l'esforç que estan fent amb nosaltres i és en forma de donatiu, o sigui, la inscripció com a tal no ho és. És un donatiu que fas directament a la Fundació i a partir d'aquí, doncs, gràcies als sponsors i col·laboradors que tenim, doncs intentem minimitzar aquests costos perquè pràcticament tot el que puguem de la inscripció sigui per la lluita contra el càncer i entri directament a la Fundació Girona. És un dels aspectes que diferencia aquestes proves d'altres proves, bueno, que tenen un caràcter més de negoci, que dic jo, no? O sigui, aquí no hi ha cap tipus... L'única voluntat és la d'ajudar i de passar una bona estona al final.
Per tant, quins reptes logístics i tècnics us comporta organitzar una cursa com aquesta?
Mira, en el nostre cas, sense l'ajut de l'Ajuntament, això no seria possible, perquè ens posen a la nostra disposició un pavelló, que és el que farà de base vida per tots els corredors, més les instal·lacions que tenim al voltant d'ell, i evidentment és lo primordial. Després hi ha una logística de voluntaris que en el nostre cas... tenim la sort de ser un bon grupet i, bueno, repartir tasques i poca cosa més. Al final, la voluntat està en els corredors també, que participen, i al tenir aquest caràcter social, a mesura que van acabant les voltes, els corredors que abandonen, la majoria es queden a donar-te un cop de mà o a animar, o totes les mans sempre són bones, no? I és lo maco d'aquesta prova, que al final tothom està esperant, doncs, a veure el finisher i l'assistent per acabar la prova i bueno, fins on són capaços d'arribar. Ara, recentment, tenim un corredor català, l'Oriol Antolí, que ha fet una gesta a Austràlia brutal. Abans d'ahir va acabar una prova a Austràlia de 102, ell va fer 102 voltes, va acabar entre els 5 o 6 corredors d'un nivell mundial brutal. Aquest corredor el tenim a casa. Tenim el José Manuel Verdugo, que és el que tindrem nosaltres a la prova a Montgrí, que la va guanyar l'any passat, que és el campió d'Espanya, amb 62 voltes. Aquests nanos se'n van d'aquí uns mesos a Tennessee a fer el campionat del món. I, bueno, és... posar en valor també una miqueta a aquesta gent que tenen molt poca visibilitat i que jo espero que, gràcies a proves com la nostra, doncs vagin tinguent la importància, o se'ls doni la importància que tenen, perquè de veritat que són uns atletes. Una persona amb 102 hores corrents sense dormir, perquè tens 5 minuts entre volta i volta màxim per descansar, i estem parlant que són 4, 5, 6 dies, no sé, té una magnitud això impensable. I són capaços de fer-ho. O sigui, no sé si m'entens, però...
Sí. No, jo estic imaginant-me l'esgotament que ha de suposar, això.
Sí, ja l'any passat el rècord... de moment el rècord, perquè són la primera edició, estan 39 voltes. Amb 39 voltes aquí a Montgrí. Amb 39 voltes a Montgrí, Javi Lozano es va presentar al Campionat d'Espanya perquè va guanyar la plaça gràcies a aquestes voltes aquí a Montgrí. Aquesta xifra ha passat un any i ja estan 50 voltes, que són 50 hores. Llavors, cada any que passa, evidentment, hi ha més participants i cada vegada el nivell es va incrementant, no? es va fent més gran. No sé pas on arribarem, però si l'Oriol ha sigut capaç de fer això, és que, no sé, el cos humà o la determinació fins on te pot fer arribar a una persona. Jo, per mi, és algo d'extraterrestre. O sigui, 102 hores... T'he de dir que el campió ha fet 119 hores. Ha batut el rècord mundial de resistència total. O sigui, 119 hores és una barbaritat, també.
Doncs bé, hem parlat amb el director i organitzador de la Backyard Montgrí, que és en Rubén Cruz, sobre aquesta cursa que tindrem demà a Torroella. Estarem molt pendents a veure quin és el... No? Qui guanya i quantes hores l'estan recorregant. Per tant, també moltes gràcies per venir avui aquí al Supermatí per explicar-nos-ho i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-li veu a coses així i molt agraït per l'entrevista.
Que vagi molt bé.
Gràcies, Ferran.
Les 8 i pràcticament 39 minuts. En moment també de repassar altres notícies de la nostra comarca. Anem a parlar ja també de, precisament, d'aparcaments, perquè hem d'anar, com us dèiem, a conversar-ho amb l'Oriol Bernà. Oriol, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
L'Ajuntament de Bagú ha iniciat aquesta setmana una de les darreres fases de les obres del pàrquing Josep Neras. Aquest dimecres s'hi ha aplicat la segona capa d'asfalt i s'hi ha marcat a les places provisionals. El marcatge definitiu es farà els dies 30 de juny i 1 de juliol, és a dir, la setmana que ve, i l'objectiu és posar-lo en funcionament a principis del pròxim mes.
Aquest aparcament forma part del pla municipal de creació de 3 espais nous d'estacionament. En total, aquests equipaments aportaran prop de 200 places noves al municipi. Els altres dos espais són el pàrquing de la Vinya de l'Artiga 2 i el de Mas d'en Pinc. El pàrquing de la Vinya de l'Artiga 2 ja ha estat operatiu puntualment, com durant la 14a edició de la cursa Puja i Baixa. Ara ja compta amb enllumenat i està pràcticament a punt, pendent només de les tasques de senyalització. Pel que fa al pàrquing de Mas d'en Pinc, pensat per donar servei als usuaris del camí de ronda i reduir l'afluència de vehicles a la costa, es preveu que estigui enllestit durant la setmana del 30 de juny. Segons el regidor d'Obres i Manteniment, Jordi Carreras, aquests 3 aparcaments són claus per alleugerir el trànsit i oferir alternatives sostenibles. L'Ajuntament vol tenir-los operatius tan aviat com sigui possible, tot i que els terminis podrien variar segons l'evolució dels treballs. Amb aquesta actuació, Begú reforça el seu compromís amb una mobilitat més ordenada, especialment durant els mesos d'estiu, quan el municipi rep un gran volum de visitants.
Gràcies, Oriol. També us hem d'explicar que l'Ajuntament de Palafrugell ha renovat el seu compromís amb l'Associació de Comerciants Oxigen Comerç i Negoci. Ho ha fet amb una subvenció de 17.000 euros per dur a terme el pla d'actuacions previst per aquest any. L'acord, signat per l'alcaldessa Laura Millán i el president de l'entitat Albert Gómez, busca reforçar la dinamització comercial i la promoció econòmica local. Amb el conveni, l'Ajuntament reafirma el suport a les iniciatives de dinamització impulsades per Oxigen, com ara l'Oxigen Fashion Show i la Comerciació dues activitats que busquen incentivar les compres i la participació ciutadana al centre comercial urbà. El suport econòmic forma part del Pla d'Acció Comercial de l'Àrea de Promoció Econòmica, que aposta per la col·laboració amb público-privada, l'impuls de l'emprenedoria, la modernització del comerç i la millora dels serveis i l'accessibilitat en zones comercials. En els darrers anys, Oxigen ha estat una peça clau a la promoció del teixit comercial de Palafrugell i ha participat activament en campanyes com Flors i Violes, Nadal a Palafrugell, el Shop Local Day o també en la creació de la targeta de fidelització en Mala. El El Festival Fringe de Torroella de Montgrí reunirà prop de 70 joves músics del 18 al 20 de juliol en una nova edició centrada en el talent emergent. Durant 3 dies s'oferiran 18 concerts gratuïts repartits en 6 escenaris diferents del municipi. El públic podrà gaudir de propostes variades que inclouen música antiga, jazz i música d'arrel. Carla Salom.
Segons ha explicat la directora del festival, Montse Maura, l'objectiu principal del Fringe és posar en valor els joves creadors i connectar-los amb el públic i els professionals del sector. A més, el certamen vol afavorir el diàleg entre estils i generar noves sinergies creatives. Faura remarca que aquesta cita ja s'ha consolidat com un referent dins el calendari musical de l'estiu a l'Empordà.
Festivals avui en dia són molt eclèptics, molt en gèneres diferents que conviuen. Aquest és, diguéssim, que penja del Festival de Torroella. El Festival de Torroella té 45 anys de trajectòria i està consolidat com un dels escenaris de les músiques, en plural, clàssiques, sí. Aquí a Catalunya.
El Fringe també forma part del projecte europeu EE Emerging Plus, dedicat a impulsar residències musicals per a joves dedicats a la música antiga. Aquestes estades proporcionen als artistes espais de creació i mentoratge per desenvolupar el seu recorregut artístic. Enguany hi participaran grups que han estat seleccionats en col·laboració amb diverses institucions. A més de l'activitat als escenaris, el festival funciona com a plataforma de professionalització. Tant les actuacions com l'organització i la producció impliquen joves formats recentment. Això permet una experiència completa tant sobre l'escenari com darrere les bambolines.
Jo els diria que primera que vinguin per descobertes noves, no? Aquí el que trobaran són agents sobre l'escenari que segurament encara no han escoltat i que necessiten de ser escoltats.
I també destaquem altres notícies ara que són pràcticament 9:15 del matí. El president del Club Ciclista Baix Ter, Sergi Güell, destaca que l'objectiu principal és formar talent femení català i oferir-los una carrera esportiva completa sense haver de marxar fora del territori Oriol.
Aquesta aposta per la formació local ha revertit una tendència dels últims anys on moltes joves havien de buscar opcions al País Basc o altres zones de l'Estat per tal de tenir accés a equips competitius. Ho ha explicat en una entrevista al Supermatí. Ara, segons Güell, tenen la millor estructura de Catalunya, tant en volum com en qualitat, cosa que permet retenir i projectar el talent del territori. El club també ha estat liderant la Copa d'Espanya, tant a nivell individual com per equips, malgrat no tenir categoria professional. El Massi Baix Ter competeix al màxim nivell estatal i s'ha convertit en un referent per a moltes corredores que aspiren a fer el salt al ciclisme d'elit. L'equip combina corredores locals amb internacionals, mantenint un alt nivell competitiu. Amb seu a Torroella de Montgrí, el Club Ciclista Baix Ter celebra enguany els seus 35 anys d'història, 17 dels quals dedicats al ciclisme femení. Segons el seu president, han estat pioneres en impulsar la igualtat en l'esport, oferint les mateixes condicions a nois i noies.
Sí, doncs el club que té seu a Torroella de Montgrí, a més ja fa 35 anys, ha evolucionat molt. Aleshores va començar a girar un club enfocat molt al ciclisme de muntanya, enfocat sempre molt a la base, a la construcció de joves promeses, i fa des del 2008 que el club va començar a apostar pel ciclisme femení. Aleshores fa ja 17 anys que vam apostar per aquest ciclisme femení, per aquest ciclisme d'igualtat, igualtat de condicions per nois i per noies.
El pròxim gran repte és el Campionat d'Espanya, que se celebra aquest cap de setmana a Granada. El club hi participa amb corredores com Alba Codony i Laura Gómez, que lluitaran per pujar al podi contra les millors ciclistes professionals de l'Estat.
Les estrenes de sèries i cinema amb l'Ignasi Arbat.
Exacte, doncs anem ja a saludar l'Ignasi Arbat. Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Benvingut, doncs, ja aquí a la recta final de la temporada. Com estàs?
Doncs bé, aquí portant totes les pel·lícules o moltes de les que veurem aquest estiu en cinemes.
Sí, perquè jo ara estava mirant la llista, déu-n'hi-do, avui tenim una llista llarga per comentar.
Sí, sí, bastant llarga, hi ha moltes pel·lícules i aquest és un bon estiu, jo diria, quant a programació.
Sí?
A priori,
o sigui, consideres que és un bon estiu en aquest sentit?
Sí, sí, bastant millor que l'any passat, per exemple.
Sí? Doncs mira, si et sembla, anem ja per feina, perquè ens has separat les pel·lícules en temàtiques i comencem parlant de superherois.
Doncs sí, parlem de superherois, que tenim dues pel·lícules, Superman i Els Quatre Fantàstics.
Right, yeah.
You'd let me interview you as Superman.
Sure.
Ready?
Let's do it, Cronkite.
Superman.
Superman, per tant, si sabeu, comencem parlant d'aquesta, no?
Sí, Superman i els Quatre Fantàstics, que són les dues pel·lícules de temàtica de superherois que veurem aquest estiu, que de fet una és de DC, l'altra és de Marvel, i jo ja diria que durant l'any ja no veurem més produccions de superherois d'aquestes dues grans, no? La diferència, DC arriba, mira,
sí, són Quatre Fantàstics, eh?
Sí. Sí, que a més ahir va estrenar un nou tràiler, que és acollonantment bo.
Ah, doncs mira, aquest és el vell, eh, aquest, veig.
Pues està molt bé. Bé, en tot cas, clar, Superman juga que neix un nou univers perquè va fracassar l'univers anterior, que va començar amb les pel·lícules de Zack Snyder, que va ser un absolut desastre, i ara arriba James Gunn, que ve de Marvel per intentar refundar tot aquest univers. Aleshores ho fa amb Superman, que és el personatge icònic i principal de DC. I a partir d'aquí un nou repartiment, David Corenswet, Rachel Brosnahan i Nicholas Hoult, que són els protagonistes principals que interpreten a Clark Kent, Lois Lane i Lex Luthor, que és un Superman que ja està establert en aquest món. És a dir, no és novament a veure una pel·li d'origen, sinó ja fa uns 3, 4, 5 anys, crec, que és Superman, i a partir d'aquí veiem com interactua amb altres superherois. Fa molt bona pinta i en dirigeix James Gunn, que va fer les pel·lis de Guardians de la Galàxia. I la dels Quatre Fantàstics dirigeix Mac Shackman amb un repartiment també collonant: Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn i Evan Mosbarda, que venen doncs aquest últim de la sèrie de Bear. I és una retroversió dels Quatre Fantàstics, que recordem, doncs, és un còmic de Marvel que va néixer als anys 60, i en aquest cas el que han fet és localitzar la pel·lícula també en els anys 60 i en un univers diferent a l'MCU. Que llavors sabem que ja acabaran en l'univers Marvel tradicional, eh? Això ho sabem. Però, en aquest cas, estan en un món on només hi ha uns superherois, que són ells quatre, aquest retrofuturisme, no? Cosa que contrasta els anys 60 amb noves tecnologies, i en aquest cas arriba un superdolent que és de Galactus, que vol cruspir-se al planeta i que l'hauran d'aturar. Anuncio su
comienzo. Aquest sí que és l'últim cant, l'últim tràiler, no?
Sí, exacte, sí, sí, sí. I fot una pinta, la veritat, molt bona en quant a nivell de producció, i bé, jo crec que són de les dues grans pel·lícules que arriben aquest estiu. Una arriba l'11 de juliol i l'altra el 24 de juliol.
Perfecte, doncs ens ho apuntem al calendari. Tot això pel que fa a superherois, però també tindrem propostes més de terror, no?
Sí, unes quantes de terror, i també les anem comentant així una mica totes elles. No sé si tenim tràiler o...
Sí, amb quina vols començar? Clar.
Doncs mira, a veure, la que em fa més il·lusió a mi de totes aquestes... bueno, sé lo que hicisteis en l'último verano.
Doncs vinga.
Hola, gracias por venir. ¿Te puedes creer que nuestros amigos se casen? Un sobre sin nombre. Puede ser dinero, un cheque. ¡Dale! ¡Oh, Dios mío! Llamaré a emergencias.
¡Callaos todos!
Al principi del tràiler no sembla que hagi de ser de terror, però després sí que ja veiem que la cosa canvia.
Sí, sí, sí. De fet, això és una seqüela de la pel·lícula original, que es diu Igual, de l'any 1997, que va ser una d'aquelles pel·lícules que va sortir a rebufo de Scream, no? Aleshores van començar a sortir produccions. I aquesta és potser de les més destacades, sinó la més de totes aquestes produccions que van sortir arran de Scream. El cas és que són, en aquest cas, cinc. La història és pràcticament la mateixa. Són cinc persones que provoquen un accident mortal a una persona, i aleshores, per protegir les seves vides o creuen que això els pot fer mal, decideixen amagar que han mort algú. Què passarà? Al cap d'un any, doncs, apareix un assassí que els envia notes, que els diu que saben què van fer l'estiu passat, i a partir d'aquí doncs els anirà intentant carregar. Ells descobriran que això ja va passar fa més de 20 anys enrere, i es posen en contacte amb els supervivents de la massacre que va succeir aquests anys enrere, i a partir d'aquí ja recuperem els protagonistes originals de la saga, que eren Jennifer Love Hewitt i Freddie Prinze Jr., no? I aquí és com ja s'acabaran lligant les dues franquícies. Aquesta és una, però en tenim d'altres. Aquesta sí. Arriba el 7 al 18.
18 de juliol, no? Sí.
Sí, aquest cap de setmana mateix arriba Megan 2.0, que és una seqüela de Megan, una pel·lícula del 2023, que és com Chucky, però amb una nina femenina, i tecnològica, eh? És a dir, no és una nina, doncs, invocada a través de vudú com era Chucky, però bé, fa exactament el mateix.
Però sí, no, la cara, vull dir, fa por, eh?
Sí, ja veus que aquesta nina no...
Sí, no, que això no anirà bé.
No, doncs res, doncs torna aquesta nina amb millores tecnològiques, més ràpida i disposada a matar més gent, també.
No, clar, al final també és això, no? Vull dir, la tecnologia també s'ha d'anar introduint en, en aquestes temàtiques.
Evidentment, i en aquest cas doncs, tens una nina que bé, ens prometen que serà més gore que la primera,
sí,
que tampoc és que ho fos massa, eh? Però era una pel·lícula que era divertida, també.
Molt bé, aquesta arriba, m'has dit...
aquest cap de setmana.
Aquest cap de setmana, no? Sí, 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 però, sí. Doncs mira.
El 27.
Perfecte.
Llavors tenim una altra que aquesta sí que amenaça, que passareu molt de poc, ho farà l'1 d'agost, que és Devuélvemela, que és dels directors que ja feia molta por, estava molt bé, la pel·lícula, que era Talk to Me, Háblame, que són aquests germans que havien estat youtubers australians, el Dani, el Mike i el Filippou, i en aquest cas és la història de dos germans que també, doncs, igual que passava amb Talk to Me, acaben invocant o realitzant un ritual, en aquest cas a casa de la seva mare adoptiva, i allà començaran a passar coses absolutament terrorífiques i violentes. Vull dir que ja porta estrenada la pel·lícula als Estats Units i ha causat també un impacte considerable. És una de les bones pel·lis de terror que veurem aquest any.
Doncs vinga, també una d'aquestes que ens les apuntem a la llista. Quina més tindrem?
Tenim, per exemple, Weapons, que és una pel·lícula dirigida i escrita per Zach Krieger, que ja ve avalat per Barbarian, que també va ser una pel·lícula que va causar impacte i terror quan es va estrenar fa un parell, tres d'anys, Barbarian... Sí, el 22, correcte. Doncs, en aquest cas, és la història d'uns nens, doncs allò de la classe, se van d'excursió i tal, i desapareixen tots la mateixa nit, a la mateixa hora, en una ciutat així molt petita, excepte un. Aleshores, comença aquesta investigació de què ha passat amb aquests nens i quins secrets s'amaguen aquí. És a Krieger, això la veurem el 8 d'agost. Encara no sabem res més d'això, perquè tampoc s'estrenarà encara als Estats Units.
Per tant, ens haurem d'esperar, això, encara més d'un mes.
Sí, dir, sí.
En aquest cas va bé, ser el que no desapareix, ser el marginat, diríem.
Sí, pobret, sí, sí. Però bueno, ho passarà malament, eh? Ja t'ho dic,
sí?
Ara.
Sí, vaja.
Sí, sí.
I encara ens queda una altra pel·lícula, no?, de terror.
Sí, ens queda una altra, i aquesta ja ens anem a principis de setembre, que és l'última entrega de la saga Expediente Warren, que és Expediente Warren, El Último Rito, que torna, doncs, amb aquests de la història dels... la família Warren, no? Ed i Lorraine, interpretats novament per Patrick Wilson i Vera Farmiga, és la quarta pel·lícula de la saga. Recordem que són aquests estudiants, doncs, que tenen aquest museu de monòlegs i que es dediquen, doncs, a intentar treure mals esperits per les cases. Finalitzarà la saga aquí amb la direcció de Michael Chavez.
Jo, la veritat, no sóc gaire fan del terror, per tant, a veure si podem canviar una mica de tema.
Doncs va, anem aquí, que ja potser t'agrada una mica més, que és pel·lícules d'aventura o cinema fantàstic.
Home, ara sí, amb una d'aquelles ja clàssiques, sí. Eh?
I aquesta arriba la setmana que ve, que és Jurassic World, El Renacer.
No, 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 no! Obre la porta!
No passa mai de moda, no, Jurassic World?
No, 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 no. I si és d'aquestes pel·lícules que cada X anys se'n van fent, Jurassic World, Jurassic Park, i que continuen funcionant, poden ser més bones o dolentes, depèn de quan toca, no? I en aquest cas sembla que és bona, perquè als Estats Units han fet passis de premsa aquesta setmana, ha agradat molt, té molt bones crítiques, la dirigeix Gareth Edwards, que és un director que l'han especialitzat a fer pel·lis de monstres, i en aquest cas el que més destaca és que torna David Webb, que és el guionista original de la primera pel·lícula, l'original de Jurassic Park, i estem parlant de la setena pel·lícula, un canvi de repartiment que jo crec que ja convenia, perquè l'última la cosa estava molt esgotada, amb Scarlett Johansson encapçalant, Mahershala Ali, Jonathan Bailey i Rupert Friend, que són tots quatre molt bons intèrprets, i en aquest cas ens oblidem de tot lo malament de l'última pel·lícula i hem d'anar a buscar dinosaures que ja estan concentrats novament en punts concrets del món, no estan a tot el món, i han de buscar una cura genètica i tal, perquè sabeu que hi ha alguna cosa en el seu ADN que pot fabricar un medicament. I a partir d'aquí acaben a una de les illes secretes que ningú sabia d'allà on va haver-hi l'origen del Parc Juràssic. I bé, molt bones escenes d'acció.
Perfecte, doncs ens haurem d'esperar en aquesta pel·lícula a veure què ens expliquen. Uh-huh. Però també tindrem una altra pel·lícula, no?, en aquest sentit.
Sí, tenim Elio, que és una pel·li de dibuixos animats, l'última de Pixar, acabada d'estrenar als Estats Units, arriba el dia 9 i hem de dir que no l'ha vist pràcticament ningú. És una punxada de Pixar, sí? Tot i que la pel·li ha tingut bones crítiques, que és la història d'un nen de 11 anys que se l'acaben enduent als extraterrestres. És molt fan dels extraterrestres i l'acaben abduint als extraterrestres. I veurem doncs, com s'ho passa. És una pel·lícula que també té doncs, aquesta nostàlgia respecte als anys 80, etc etc.
I com és que no ha anat bé?
Doncs no sé, la campanya publicitària no ha estat molt bona i és una pel·li que ha passat bastant desapercebuda perquè jo crec que molta gent no sabia ni que s'havia estrenat, sincerament.
Vaja.
Sí, sí.
Aquesta quan arriba aquí?
El dia 9, vull dir que no trigarem gaire a tenir-la.
Molt bé, i anem a parlar ja de més acció, no?
Més acció, aquesta també la tenim aquest mateix cap de setmana, que és Fórmula 1, F1, la pel·lícula. Amb Brad Pitt i Javier Bardem, i en aquest cas és la història d'un pilot de Fórmula 1 que torna a la Fórmula 1 després de 30 anys d'inactivitat. Curses a tope, pel·lícula distribuïda per Apple TV en cinemes i fa una molt bona pinta, la veritat, i també està portant bones crítiques d'Estats Units.
Ens queda un minutet, per tant, també anem a parlar de Karate Kid.
Anirem rapidets. Karate Kid Legends, nova entrega de la saga, sense estar lligada amb la sèrie Cobra Kai, però sí que recupera el personatge de Daniel LaRusso, que es retroba en Jackie Chan. Aleshores, acaben coincidint els dos personatges en aquesta pel·lícula. S'estrena el 8 d'agost, també és una de les esperades.
I Nadia 2, no?
A Nadia 2, el Timothée Janto, que és un especialista doncs, en cinema d'hòsties, per dir-ho clarament, i no ho vull dir, la primera ja ho era, i la segona, doncs, en aquest cas, ens porta el protagonista, que era el Bob Odenkirk, de vacances, però les vacances no descansarà i també intentarà doncs, desfer una xarxa criminal.
I anem a parlar de comèdia.
Comèdia, dues pel·lícules, Agárralo como puedas, que és el remake de les pel·lícules de Leslie Nielsen amb Liam Neeson fent de Leslie Nielsen, això serà un far de riure, el 22 d'agost, i el 29 d'agost un remake de La guerra de los Rose amb Benedict Cumberbatch i Olivia Colman. Aquesta guerra de matrimonis.
Doncs tindrem un, ja em deies, un estiu que sembla que serà molt bo, com a mínim, doncs hi ha moltes propostes.
Interessants, que sí, sí, jo crec que anirem bastant al cinema i com que fa tanta calor, doncs...
Allà s'està fresquet. Moltíssim.
Correcte.
Doncs bé, que tinguis un molt bon estiu i tornem a parlar de cinema a la temporada que ve.
Doncs ens veiem al setembre, una forta abraçada i bon estiu.
Que vagi molt bé, Ignasi, i també, Ignasi, també nosaltres doncs, anem acabant el supermatí, ara que són les 9 i tornem demà a partir de les 8. Que vagi molt bé.